Ràdio Vilafranca. Penedès en xarxa.
A l'alimentació conscient d'aquest abril comptem amb la dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf, Anna Trilles. Bon dia.
Bon dia.
Avui explorarem la relació entre l'alimentació i el son, perquè tots sabem que dormir bé és essencial per al nostre benestar físic, mental i emocional, oi?
Correcte, importantíssim, factors importantíssims.
La teoria la sabem bé. Una altra qüestió és portar-la a la pràctica.
Exacte.
I no caure en errors, en paranys.
Exacte, exacte. És important prestar, i avui, prestar molta atenció, no? I ficarem el focus en quina és la relació d'un bon descans en el patró alimentari. Vale? I anem a buscar una miqueta aquesta relació i per què és important posar el focus en l'alimentació, perquè molts cops ens despertem al matí, no? I no hem descansat, i és cert que aquí hi ha moltes coses al voltant, no? Però molts cops l'alimentació no hi prestem atenció i avui ens endinsarem en saber per què és important. Vale? Començarem a parlar, sobretot, de... Sempre parlarem sobre alimentació saludable i alimentació equilibrada, però què hem de potenciar que ens pot ajudar a tindre un millor descans, no? Llavors, sabem que hi ha una base importantíssima d'alimentació, que són els vegetals. Sabem que és molt important una base que és la proteïna i quin tipus de proteïna. Perquè potser si menjo molt de bistec a la nit, això em farà dormir millor o no? Té alguna relació? Menjar hidrats de carboni? Són molt energètics a la nit? No? Tenim la teoria de que a la nit aquests aliments no es poden menjar. En què ens pot ajudar en això, en el descans? Llavors aquí tenim un element que hem sentit molt, que segurament ha sentit, Sílvia, que és el nostre protagonista d'avui, que és el triptòfan. No? Avui li
farem... I tant, sí, sí. No sé si el conec prou bé, però...
Pues avui li anem a aprofundir.
Sona.
Et sona, no? A més que tenim un ventall de suplementacions. No, nosaltres avui anem a parlar del triptòfan com a tal i on el trobem. El triptòfan és un aminoàcid que el nostre cos no el produeix.
No el fabriquem.
Exacte. Llavors, què passa? Que l'hem de menjar a través dels aliments. Què és important? Aquests aliments els hem de començar a consumir cap a la tarda i vespre, no? Quan el ritme també del sol comença a baixar. Vale? L'hormona del cortisol és la que tenim activa durant el dia i ens fa estar actius, però l'hormona de la melatonina, que la coneixem,
i
ja
tant.
Està molt de moda.
La senyora
moda,
melatonina.
No? Estat sempre,
sí, sí.
Ha estat sempre. El que passa que tenim el problema de que a la nit s'ha d'activar, no? És la que li diu al cervell que hem de dormir.
Anem a dormir, ens produeix somnolència.
Ah, exacte. Doncs aquí tenim un encaix que hi ha molts cofactors que ens fan que això no vagi bé. Vale? Llavors, què podem fer amb l'alimentació amb aquest triptòfan? Dius, doncs bueno, anem a intentar, no?, posar triptòfan en la nostra pauta alimentària, sobretot del sopar.
Ens deies, no el fabriquem, per tant, la manera d'obtenir-lo és exclusivament amb l'alimentació.
Exacte. Vale? I anem a buscar aquest sopar lleuger i saludable, que ha de ser a la nit, vale? Amb composició amb aliments rics en triptòfan.
Doncs aviam, fes-nos la llista d'aquests aliments.
Prenem
que porten
punts, no?
Quantitats importants de triptòfan.
Exacte, exacte. Doncs mira, l'aliment estrella, que no sé si et sorprendrà, és les llavors de carbassa.
Llavors de carbassa? Sí que em sorprèn, sí.
Doncs les llavors de carbassa són les top. En tenen un alt contingut. Passarem també tot el que són altres llavors com el sèsam, eh? La soja, els llegums com les cigrons, les llenties, l'arròs integral. En realitat, tot el que és el cereal integral, a part de tindre triptòfan, també té una vitamina B6 que ara també la resituarem al voltant del triptòfan. Vale? I el que són dels fruits secs, per exemple, destaquem molt les ametlles crues. Vale? I aquí ja tenim una composició dels aliments aquests vegetals. I ara em pots dir de... Tot vegetal només? No, d'animal. Anem a veure quins aliments són rics en triptòfan i hem de combinar-los en aquest sopar. Pues tot el que són les carns blanques, vale? El gall dindi, el pollastre, el formatge, per exemple, els làctics, el peix blau, que a part, ja sabem que el peix blau porta l'omega-3, important a nivell cerebral. Vale? Els ous, que són molt importants, i han d'estar tot arreu, l'ou sencer. I la llet en menys proporció, però la llet en té. Vale? Llavors, aquí ja tenim un grup d'aliments que hem d'intentar fer combinacions a l'hora de sopar, vale? Perquè estiguin presents, perquè això el que faran és, ja tenim la ingesta de triptòfan.
Si els prenc per dinar, no faran el mateix efecte que el sopar?
En realitat, s'aconsella, vale, que la part més de l'aport de triptòfan sigui cap a la tarda vespre. Vale? Per què? Perquè d'aquesta manera, el que actua el triptòfan, diem-ne, el triptòfan és com el maó, vale? I el maó ha de passar cap al cervell, vale? Per dir-li a la melatonina, que li direm que és que és la directora d'orquestra, per dir-la, activa't aquest cervell per descansar. Vale? Si no hi ha suficient aport de triptòfan, vale? Què passa? Que el que farà és que no hi hagi aquesta activació. Igualment, també necessitem altres coses, perquè ho estic explicant una mica així de
resumit.
Resumit. Aquí al mig hi ha una hormona, per exemple, que ens ajuda de camió per portar aquest maó cap al cervell, que és la serotonina, que és aquesta hormona de la felicitat. Molts cops, vale? Que és el que et deia d'aquest abordatge, de moltes coses, a part de l'alimentació. Aquesta serotonina, molts cops, hi ha gent que la té una mica desactivada, no? Amb baixa producció. Llavors, també és molt important aquests nivells tindre'ls amb molts nivells de serotonina perquè ens ajudi a transportar aquest triptòfan cap al cervell i la melatonina s'activi per descansar. Molt bé, ja tenim aquí un àpat, no? En què estem començant a composar, en què sigui molt ric en triptòfan, i podríem dir, vale, ara has dit molts noms, Anna, intenta'm així ara ràpidament com fer un àpat ràpid.
Fes-me un menú, sí, planteja'ns un sopar.
Molt bé, amb els aliments que us he dit, doncs podríem ficar unes sardines al forn, un aport proteic, amb un peix blau, amb omega, no? I ho podem acompanyar d'un bròquil amb quatre cigronets, també una part més proteica de la llegum, tenim un bròquil, que és la verdura, i ho podem acompanyar de postres d'un iogurt amb quatre ametlles crues o un plàtan. Veieu? Ja hem fet una composició. Vull dir, fer una composició d'un aliment ric en triptòfan no és difícil. No és difícil. Hi ha aliments que són molt bàsics.
En un sopar, quants elements, productes rics en triptòfan hi ha d'haver? Tots?
Bueno, hem d'intentar, ara sí que ho hem ficat com un menú estrella equilibradíssim, no? Però sí que és cert que hem de tendir a buscar sempre una proteïna, vale? Una proteïna de carns blanques o de peix, normalment, o d'ou.
És el que tradicionalment s'ha fet, no?
Exacte.
No s'ha menjat tant carn vermella al vespre.
Al vespre, precisament.
Hem potenciat ous,
exacte.
Carn
llavors,
blanca, peix...
La composició del plat saludable ha de ser la part proteica, que ja estem posant els tres aliments proteics rics en triptòfan, ous, peix, en aquest cas... blau i proteïna de carn blanca, d'origen de carn blanca, o sigui que aquí ja tenim una part feta. Ho acompanyarem sempre de la part de verdures. Ara, si us hi fixeu, jo acabo de ficar el bròquil, vale? Una verdura verda, sempre parlem d'aquestes verdures verdes riques en clorofila, en vitamina C.
Digue'ns una altra, perquè
doncs
saps
vinga,
que
espinacs,
té fans i detractors del bròquil.
Tenim
uns quants
espinacs,
també, espinacs.
Tenim bledes, no? El carbassó també hi és. En si que hi hagi un vegetal, una fibra que puguem compaginar aquesta proteïna, vale? Perquè aquesta fibra i aquesta part també de vitamina C, perquè el triptòfan entri, un cop arriba per entrar cap a la melatonina, cap al cervell, hi ha una barrera que podem dir que és aquell cestell, aquella muralla, vale? Que hi ha vegades que, doncs clar, hi ha altres coses, hi ha altres aminoàcids, no? Hi ha altres nutrients que estan allà per entrar. I perquè li sigui més fàcil entrar el triptòfan, és important sempre combinar-ho amb aliments rics en vitamina C, en magnesi, en vitamina B6, vale? Vitamina C, doncs podem tindre al cap, doncs, des d'una maduixa, kiwi, taronges, no? O totes les verdures de fulla verda, vale? Una vitamina B6, doncs, per exemple, les ametlles porten vitamina B6. No? Llavors, aquests aliments, al combinar-ho, o un magnesi, un plàtan, agafem mig plàtan, si no volem un plàtan sencer. Llavors, què passa? Tots aquests aliments, a l'hora de fer aquestes combinacions, vale, doncs, ja ens estan aportant un àpat ric en triptòfan. Aquesta persona, abans d'anar a dormir, vale, dia rere dia, ja estem fent un bon mecanisme d'aquestes hormones. No? I aquests neurotransmissors estan equilibrats. Tot això, sumat a que si li dones un equilibri, doncs, de pautes, que ara parlarem d'altres pautes, doncs podem ajudar a fer aquest descans, no? Aquest descans nocturn que molts cops dorms 10 hores però t'aixeques cansat, no? O tens un son super que et despertes moltíssim.
I el que penses abans d'en què he sopat és això, quantes hores he dormit, fas els càlculs, que si el matalàs, que si l'orientació del llit, que si... Busco una infusió d'aquestes de bona nit, relaxants,
exacte.
I no hi causen què vaig sopar i quina importància, quina incidència té.
Clar, és que és això, per exemple, si tu ara acabes menjant doncs, un sopar molt copiós, amb molta grassa, o amb molts sucres ràpids, o amb poc triptòfan hi ha, vale, això encara fa una, més una alteració al cervell. Et quedes amb gana, fas que tampoc te'n vagis a dormir amb unes digestions molt pesades. Vale? El tema, per exemple, dels grups dels hidrats de carboni, no? La part energètica. Sempre parlem sobre la taula d'aquests aliments no processats, aquests aliments integrals perquè nutricionalment són molt més saludables, aquestes farines no refinades. Llavors, també aquest àpat que hem dit, no? D'aquests aliments amb verdures, d'aquesta proteïna, aquests aliments rics en triptòfan, si l'acompanyem d'una mica de cereal integral, ja sigui o una patata, un tubercle, una miqueta bullit, sempre recordant aquesta part del plat, aquest quart del plat, no en excés, o aquell trosset de pa d'espelta integral, o un grapadet d'un arròs integral, poquet. Això encara és un altre cofactor que diem, com la vitamina B6 i el magnesi, que fa doncs, aquest aport de sucre, fa que el triptòfan entri més directe al cervell. Llavors, aquesta combinació és important.
Aquelles persones que sopen molt, molt lleuger, o molt d'hora, perquè si no, no paeixen i tampoc dormen bé. Quin sopar, com reduïm aquest sopar clar, ideal? Què els aconselles?
Clar, és important recomanacions generals de fer un sopar 2 hores abans de dormir. És que és important, si ens fiquem a dormir a les 10, a les 8 s'ha d'acabar de sopar.
Això en aquest país no ho fa pràcticament ningú.
Per això tenim un tant per cent de la població amb un descans no reparador. Llavors, és molt important començar a ficar el focus, vale? I intentar gestionar, també, per exemple, molta gent diu, bueno, ja, però quan jo plego me'n vaig a fer esport, no? Perquè és que ho necessito i es recomana. I llavors arribo tardíssim per anar a sopar. Hem de buscar un encaix perquè l'alimentació no estigui tan tard. Perquè llavors tot aquest procés encara altera més. Llavors, la persona que té una alteració en la son, hem de ficar aquest puzzle, no? O sigui, d'intentar coordinar al màxim i sopar abans.
Ens has parlat del triptòfan, de la vitamina B6, de la vitamina C, del magnesi, de la melatonina, i publicitàriament ens bombardegen amb suplements que porten tots aquests productes.
Clar, jo realment aquí el focus l'estic ficant en la gestió dels aliments. Què podem sempre és molt important. A través dels aliments tenim uns nutrients que si els combinem bé i els sabem no, estructurar bé, ens poden aportar tot això sense necessitat de prendre una suplementació. La suplementació és fàcil, no? Perquè és agafar una càpsula i prendre-te-la, però no soluciona. Llavors, no és que estigui dient no suplementació, jo crec que cada cas és molt particular, però és molt important doncs, que hi hagi un professional que t'assessori en una suplementació, no? perquè pot interaccionar amb una altra amb medicació que es pugui estar prenent la persona, no? O estàs prenent un suplement i no te l'estàs prenent bé, perquè hi ha suplements que s'han de prendre amb menjar, hi ha suplements que s'han de prendre amb un aport de grassa per ser absorbits. Llavors, és molt important no agafar aquell suplement de la X botiga, no? I que et diu, pren-te'l i dormiràs millor. Anem a analitzar per què no dormo bé, intentem ficar un ordre, intentem buscar una pauta alimentària que ens pugui anar bé i si fa falta una suplementació per acabar de regular, doncs un professional et pot assessorar. Però el focus és primer fer el canvi en el teu patró alimentari.
I amb unes analítiques, no? Sabent si realment també, hi ha dèficit
també,
o no.
També, exacte, perquè amb la suplementació és important saber si, com tu dius, doncs potser estic falta d'algú, vale? Sí, hi ha algun tipus de nutrient o un paràmetre analític no? que m'està dient però... igualment l'abordatge ha de ser amb els aliments, que estem perdent l'essència. Els aliments ens aporten moltíssim. Llavors, hem d'intentar sempre no anar a lo fàcil. Quan sigui, serà.
El dubte del milió és aquell got de llet calentona abans d'anar a dormir... Ajuda el descans o el perjudica?
Realment enfocant-nos cap a les recomanacions que estem dient ara, no? D'un son...
Làctics, deies.
Sí, sí, exacte, però cap a un son, un descans millor. Abans d'anar a dormir, el ressupor pot ajudar en què? El fet de prendre algo calent fa tindre aquestes sensacions, indueix no? cap a la son. Llavors, si no és un got de llet, una beguda vegetal sense sucres afegits o una infusió, algo calent ens pot ajudar. Llavors, si hem de ficar no? aquella, com es diu, anava a dir d'allò el pastel, no?
La cirereta.
La cirereta, això. Què podem a quin aliment podem picotejar abans d'anar a dormir, no? Doncs seria, doncs, diríem, dos o tres nous o dos o tres ametlles, vale, que són riques amb triptòfan. Llavors, també, el fet de mastegar amb la infusió calenteta o el got de llet, doncs això et pot també... Doncs, són ajudes que et poden anar bé.
Vale? Dius ressupó. Per tant... Mantenim aquest marge de dues hores abans
sí,
de...
Sí, sí, sí que és cert que, o sigui, trenquem, no? Em pots dir, clar, les dues hores, però el que no estem trencant és amb un àpat superfeixuc, no? Que si qui em diguessis un got de llet amb xocolata amb sucre, amb magdalenes, no? O mig paquet de galetes, no. Però són tècniques que et poden ajudar a una infusió calenta, no? Per exemple, una infusió en aquest cas no ens aportaria res de calories, seria la que ficaríem més top a dalt, no? Però molta gent, abans d'anar a dormir, li pot anar bé aquesta sensació de calent, bueno, d'aquest benestar. Llavors, les coses s'han de provar.
Anna, anem a mercat. Vinga. Què hi trobem? Som a inicis d'abril, esclatar la primavera...
Correcte. Bueno, seguim amb les taronges i aquestes maduixes que tenim i comencem a veure els nespres, els primers nespres començarem a tindre, vale? Que a més duren poquet. Llavors els hem de menjar molt ric en betacarotens, que són taronges. I de cara a les verdures seguim aquest ventall de verdures verdes que a mi m'encanten i el seu estat òptim que tenim les faves, no? i els pèsols, els espàrrecs, els bròquils, els acabarem, els espinacs, les bledes... Endavant, i les últimes carxofes, o sigui que seguim amb aquesta varietat de verd, que és importantíssim.
Vale. Sempre les nostres dietistes nutricionistes ens regalen una recepta. Sí. Avui serà una recepta de bona nit?
Exacte, serà una recepta de bona nit perquè ja que estem, no, donant eines i pautes per intentar fomentar un son millor, doncs el que us proposo avui és l'amanida tèbia, que li direm l'amanida tèbia de bona nit. I de què la composarem? Doncs, bueno, anem a fer un plat, no?, composat pels seus triptòfans i pels seus cofactors que ens ajudaran a augmentar o activar la melatonina. Llavors, aquesta amanida el que farem és saltejar els cigronets amb les pipes perquè quedin cruixents, vale? Li podem ficar, si voleu, també una mica de sèsam, qui els hi agradi, eh? Llavors, un cop això ho hem saltejat, la base del plat serà uns espinacs frescos, vale? Atemperarem una miqueta aquest cigró i el ficarem per sobre. Vale? Aquí podem ficar, si voleu, una miqueta d'ou dur per sobre. I li acabarem donant un toc dolç ric en vitamina C amb unes maduixetes per sobre. I aquí què hi ficarem? Doncs hi podem fer una bona vinagreta de mostassa, queda boníssim. I si no, una vinagreta de llimona cítrica. Això ho barregem amb un pot tot i ho amanim. Tenim la part de fibra, dels betacarotens de la clorofila, tenim la llegum, tenim la part proteica, si voleu, de l'ou, que també la tenim amb la llegum. Llavors, és una combinació per abans d'anar a dormir perfecta, que us aconsello que la feu.
I lleugera.
I lleugera.
Per aquells que no volen sopar en excés,
exacte,
passa bé, no?
Sí, sí.
I acabem amb el consell del mes, que serien uns quants consells, sí, per aconseguir aquest descans òptim que busquem avui.
Exacte, perquè més enllà de que avui hem parlat de la relació de l'alimentació amb el descans, també és important, doncs, són accions, són moltes accions que hem de veure, no?, al voltant d'aquest descans que no tenim bé. Llavors, primer l'hem dit, que és aquest sopar aviat, sobretot dues hores abans d'anar a dormir. Important treure tot el que són aquells aliments que ens fan o que ens segresten el triptòfan, que serien tota la part d'excitants, no? Els cafès, tota la part de la xocolata. La xocolata té magnesi, eh? Però també és excitant, té la teobromina. Llavors, a partir de les 6 de la tarda recomanem que no hi sigui. Vale? Llavors, també tot el que són excés de teïnes, vale? I tota la part també d'aliments greixosos. Això ens fa que tinguem digestions molt pesades i això no ens va bé. Tot el que és l'accés també de la llum, no? Si funcionem una mica com la llum del sol, llavors, a mesura que es para, a tot aquest accessos de pantalles, de mòbils, doncs és important començar a baixar-les a certa hora.
Per tant, res d'anar al llit amb la tablet o amb el mòbil.
Sí. Sí, sí. Es recomana que això no hi sigui perquè això t'activa, fa que li estàs dient al cervell que és de dia. Vale? Llavors, també tota la part d'alcohol. L'alcohol també fa que hi hagi una alteració en el ritme de la son. I també...
Però hi ha molta gent que defensa que l'alcohol fa que dormi millor, que caigui rodona. I no dic per excés, sinó perquè ajuda a conciliar el son.
Però és un excitant, vull dir, en el moment potser, però després tindràs un son que et anirà...
Intermitent.
Exacte, despertant al llarg de la nit. Vale, llavors,
per tant, potser de bones a primeres sí que t'adorms ràpid.
Però després, el que és en la fase REM, pum, et desperta.
I per tant no tens un bon descans.
Exacte, o sigui que fora. I també té molt a veure a la temperatura que tens a casa. Vale? I més potser les temperatures més d'hivern, les calefaccions molt elevades, també fan que faci molta calor. Llavors hem de tindre una temperatura de 18-20 graus, està bé. I no està molt tapat, és important. Vale? Llavors així és una miqueta, no? 4 regles per intentar les persones que no tenen un bon descans començar a mirar, ai mira, l'Anna ha dit, ai mira, vaig a provar-ho, ai, vaig a provar això. Són petites coses
que
anem veient que ens poden anar bé.
Aquestes pautes funcionen per totes les edats, de 0 a 99?
Sí, això és bàsic per tothom. Per tothom. I és important que la població més infantil també incentivar-la a aquests tipus de sopars més lleugers i sopars que estiguin en combinacions rics amb triptòfan, i tant. I més perquè hi ha molta canalla que té la son molt alterada i amb tot el boom dels mòbils...
Estan en pantalles fins que es posen el peu al llit.
Exacte.
Moltes vegades.
Llavors, més que mai encara és una població que hem d'intentar fomentar-ho.
Anna Trilles, moltes gràcies per ajudar-nos a conciliar millor el son amb l'alimentació com a base, sempre, que és el que defensem aquí, a l'alimentació conscient. Que vagi molt bé, bon final de setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa.
Manolo García, ex último de la fila, amb Nunca el tiempo es perdido. De seguida el flash. Penedès en xarxa.
Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Calafell renovarà el sistema de residus amb 1.600 nous contenidors. Calafell incorporarà prop de 1.600 nous contenidors de brossa en el marc d'un pla per millorar el sistema de recollida de residus al municipi. Els nous equips substituiran progressivament els actuals i estaran adaptats per facilitar-ne l'ús amb millores en accessibilitat i capacitat. L'objectiu és optimitzar el servei, reduir incidències i avançar cap a un model més eficient i sostenible. La renovació també permetrà una millor integració als carrers i una gestió més ordenada dels residus en un moment en què el municipi busca adaptar-se a les noves exigències ambientals i de reciclatge. Des del consistori destacant que aquesta actuació forma part d'una estratègia global per millorar la neteja i la qualitat de l'espai públic a Calafell. Aprovat el projecte executiu de la coberta de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta. Per unanimitat, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha acordat, en sessió celebrada aquest dimarts al vespre, l'aprovació inicial del projecte d'obres i del projecte executiu de la coberta de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta. En l'exposició del punt, el regidor d'Equipaments, Sergi Martínez, va indicar que el projecte ara aprovat és una actualització d'un projecte del 2014 que llavors no es va fer per reticències del Departament d'Educació. Fer la coberta suposarà una inversió que supera els 917.000 euros i ha comptat amb l'acord del Departament després de fer un estudi d'ombres. Les obres es preveuen iniciar durant el mes de setembre i el termini d'execució és de 6 mesos. L'Ajuntament de Torrelavit millora el camí escolar i la seguretat viària al carrer del Molí. L'Ajuntament de Torrelavit continua treballant en la millora dels espais públics del municipi. Recentment, al costat de la nova passarel·la del carrer del Molí, s'han instal·lat dues figures que marquen el camí escolar amb l'objectiu de fer-lo més amable i fàcil de seguir per als infants. A més, s'han repintat els passos de vianants de la zona per reforçar la seguretat viària. El consistori ha agraït la feina de la brigada municipal i dels serveis tècnics per dur a terme aquestes actuacions. I demà es presenta la comunitat energètica de Vilafranca amb una primera instal·lació a la coberta de la nau dels Castellers de Vilafranca. Demà l'auditori del Vinceum acollirà la presentació de la comunitat energètica de Vilafranca, una cooperativa sense ànim de lucre, oberta a tothom que neix com una secció local de l'entitat Energia Comunitària Penedès-Garraf. L'objectiu és contribuir a la sobirania energètica. La comunitat energètica es presentarà amb una primera actuació ja tancada gràcies a un acord amb els Castellers de Vilafranca que els han cedit la coberta de la nau d'assaig per poder cobrir-la amb plaques fotovoltaiques. L'energia que generi es distribuirà a una setantena de famílies sòcies de la comunitat energètica i també a la seu social dels Verds.
Penedès en xarxa. Let's go, girls.
Els últims minuts del magazín els acabarem amb un nou capítol de l'Empel, la secció on l'Eva Plazas ens acosta testimonis i històries de dones del món del cava. Per saber qui ens acompanyarà avui, quines dones, anem cap a Ràdio Sant Sadurní, on ens esperen, a costat del Miquel Cuenca.
Doncs nosaltres, que des de la capital del Cava donem la benvinguda a l'Eva Plazas, en aquesta secció de l'Empelt, iniciem el capítol número 14 d'aquesta primera temporada, avui parlant de les generacions de dones del món del cava. Som-hi.
Hola a tothom i benvingudes i benvinguts a l'Empelt de Cava Women. Avui us portem un programa molt especial, Memòria i llegat de les dones del cava. Perquè avui no només parlarem de cava, avui parlarem de vida. d'una vida feta de sacrifici, d'esforç i d'una dignitat immensa. Perquè no podem oblidar. És la memòria la que ens permet créixer cap al futur. I avui volem començar d'una manera diferent. Algunes de les dones que havien de ser aquí amb nosaltres finalment han decidit no venir. Són dones molt grans, d'uns 90 anys, que han viscut la guerra, la postguerra i moltes dificultats. Hi ha records que pesen, records que formen part de la història, però també de la intimitat. I no sempre és fàcil tornar-los a explicar. Des d'aquí, tot el nostre respecte a aquestes tres senyores que finalment han decidit no venir, perquè el silenci a vegades també és memòria. Però precisament per això avui volem continuar explicant aquestes històries i per ajudar-nos ens acompanyen l'Àngels Vendrell. Hola, Àngels.
Hola, bon dia.
Què tal? Ella només amb 14 anys ja va començar a treballar fent morrions i representa tota una generació de dones del Cava. I també tenim amb nosaltres la Roser Serra. Hola, Roser.
Hola, bon dia.
Què tal? La Roser és narradora i creadora de projectes, o del seu projecte Lletres Màgiques, que recupera històries de dones de la memòria, entre moltes altres coses. Benvingudes i, de veritat, moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Roser, una mica parlant del silenci de la memòria, quan pensem en aquestes dones que no han volgut parlar, creus que... Què creus que hi ha darrere aquest silenci? Creus que és una manera de protegir-se del dolor que van viure quan eren joves?
Home, jo crec que en la memòria hi pot haver molt de dolor, evidentment, amb coses passades, guerres, moments de situacions complicades, disputes entre familiars inclusiu, que podria ser una part. Una altra part jo també crec que és... Podria ser que la més important, que han sigut dones que han fet molta feina, però ja, com t'he comentat altres vegades, són gent que viuen han viscut sempre en l'anonimat. Llavors, el que han fet, considerem que és una cosa normal, que no és extraordinari.
Clar, quan per nosaltres és extraordinaríssim tot el que han fet, les hores que han treballat, tot el que han fet.
Evidentment. I llavors és una cosa d'una quotidianitat que no tenia importància, sinó el valor que se li dona avui en dia, no? Però és el que hem comentat moltes vegades, no? L'home anava a la vinya, elles tenien de fer el dinar, tenien de fer, però a la vegada anaven a la vinya, mentre ell feia la migdiada perquè tenia de descansar, elles es posaven a cuidar els nens, a fer el menjar, a fer no sé què, a l'hort, al no sé què, no sé quantos, i tot això era una quotidianitat que per elles no té importància. Llavors suposo que és una barreja de coses de dir, però jo què vols que t'expliqui, nena?
No, però després també el fet de que potser en aquell moment si els hi van matar el pare, els hi van matar un germà, la guerra... Jo crec que sobretot també és per un tema d'aquella por que van viure i que ha sigut una generació silenciada.
Evidentment,
no?
És el què diran. Mm-hmm. Jo si ara explico això, què diran, no?
Sí, encara perquè... queda això, encara els hi queda aquest punt.
Les dones durant molt de temps s'han tingut de guardar els seus sentiments, tot i que diuen que les dones són molt expressives de sentiments, que plorem, que tal, però ho han fet amb l'intimitat. Mm-hmm. I llavors obrir-se en canal davant d'un micròfon, si ja no és bo, no és fàcil per gent d'actual, amb dones amb tant aquesta càrrega del saber estar, d'aquestes coses, jo suposo que és molt
complicat.
Sí,
una de les frases era la intimitat és meva, no? És a dir, el que jo he viscut és meu i no ho vull compartir. Una mica és el que em van expressar, no? I anem amb tu, Àngels, que vas començar, com dèiem, amb la presentació amb 14 anys, no? Què volia dir començar a treballar sent gairebé una nena? Què recordes d'aquells moments? Què vas sentir?
Bé, anaves a l'escola i si l'escola doncs no funcionava massa bé i no t'agradava gaire estudiar, la solució de casa era doncs s'ha de treballar. Mm-hmm. I treballar, doncs, mira, va sortir la feina aquesta i aquesta la vam agafar.
I la feina era...
Explica'ns-ho. La feina era fer morrions.
Fer morrions pel cava.
Aquí ja era semiautomàtic, això. Mm-hmm. Avui suposo que seria impensable perquè ens podíem trinxar els dits 50 vegades cada dia. Però llavors era així. I fèiem torns de les 6 del dematí a les 2 del migdia i de les 2 del migdia a les 10 de la nit.
Però fèieu els dos torns?
No, no. Una setmana era torn de matí i l'altra era torn de tarda. i també ho tenies una mica assumit, que havia de ser això. Clar que cansava i que...
Perquè, clar, les condicions de treball d'aquella època, doncs és el que tu dius, podies enganxar-te el dit, podies... No hi havia prevenció de riscos laborals, ni molt menys.
De fet, una vegada me'ls vaig enganxar, però vull dir que si no te'ls enganxaves més, doncs no sé, perquè t'espavilaves a ser àgil i a treure la feina de sobre.
Però al final és això, no? Era el que tocava.
Era el que tocava.
És que no hi havia opcions, no?
Aquestes coses vistes ara amb distància, penses que aquesta feina de bona no tenia res. Perquè no era bona. Però llavors era el que tocava i de trauma tampoc ni un, eh?
No, clar.
Vull dir, les coses.
És el que t'hi trobes en aquell moment,
sí.
I és el que toca, no? El que toca fer. Llavors, jo, per exemple, quan parlava amb aquestes senyores, que era tot una feina molt manual, no?, que treballaven a les caves, m'explicaven doncs, també que rentaven manualment les ampolles una a una amb uns raspalls que entraven dins les ampolles, perquè abans la majoria d'ampolles es reciclaven, no? I s'aprofitaven a l'hora d'etiquetar, encaixar, i moltes vegades la feina, clar, continuava a casa, perquè tu quan llavors arribaves a casa et continuava la feina, no?
Bueno, jo era joveneta, clar, llavors...
Però a casa, eres de casa de pagès, no?
Llavors m'havia d'anar a peu cap a Pas de Piles.
A Pas de Piles a peu, des de Sant Sadurní.
Des de Sant Sadurní, 2,5 quilòmetres. I al dematí, 5:45, tornar a pujar o 11:15 arribar a casa. Vull dir, llavors era així. Però, esclar, llavors a casa hi havia els pares i la mare... Potser sí que feia alguna cosa a casa, però no massa. Cosí, vaig aprendre de cosí. L'altre migdia vaig aprendre de cosí, sí, perquè s'havia d'estar ocupat.
I realment, Roser, no? Quan tu que has parlat amb moltes dones del cava i de la memòria, realment elles de temps de descansar no en tenien, no?
No, era és el que com... t'he comentat abans una mica, no? O sigui, em va fer gràcia molt amb la Conxita que vaig estar parlant i em deia, bueno, però jo li deia, quan arribàveu de la vinya, tu què feies? I em deia, home, jo tenia pues, la mare que m'ajudava, però els nens, el dinar, el no sé què, i jo li deia, i ell què feia? I em deia, home, se n'anava a dormir, que no veus que estava tot el dematí treballant i tal. I jo
ell
li deia,
descansava.
Però tu no veus que tu també estaves a la vinya? I em deia, bueno, però clar, a casa es tenien de fer la feina. I em va fer molta gràcia pues, diferents comentaris que em va fer d'aquest tipus, no? O sigui, jo me n'anava a l'hort i netejava la verdura i després la portava a la botiga de verdures a vendre-la i tal, i que qual, que aquí, que allà. I realment és que no paraven, es llevaven abans que ningú per fer l'esmorzar i se n'anaven a dormir quan tothom ja havia anat a dormir perquè tenien d'acabar d'endreçar les coses. Llavors, és el que t'he dit moltes vegades, són superheroïnes que la capa se'ls ha girat i la fan servir de davantal. Però realment no li han donat importància perquè era el que hi havia, és el que deia ara l'Àngels, no? O sigui, és el que tocava. Anava a treballar, tocava fer una cosa d'aquestes, que en definitiva el que et marca és una disciplina a la vida i una forma de valorar les coses. Mm-hmm. Llavors, és el concepte del valor de les coses que se li donen perquè te les has tingut de treballar. Però realment és això que et dic, o sigui, no tenien espai de temps, però perquè era normal, era la cosa més normal del món. Llavors, explicar-ho com una cosa excepcional no en saben, perquè és que no era excepcional, era el que tocava i ja...
No, però a mi el que em va interessar molt és quan explicaven això, no?, que rentaven les ampolles a mà, que etiquetaven a mà, que encaixaven a mà, que feien els fardos, és a dir, no hi havia les caixes de cartró com ara entenem, sinó que es feien uns fardos que es lligaven amb un fil ferro, tu això, Àngels, ho havies...
No, però eren
amb palla, de palla sí. I llavors ho lligaven amb fil ferro, no?
Sí, jo no ho vaig veure.
I llavors els morrions, però el que també canviava molt quan et casaves, no, Àngels? És a dir, en el moment que et casaves era com tu anaves a treballar a les caves o fent morrions i en el moment que et casaves ja et canviava la vida també completament, no? Deixaves de treballar la majoria?
Jo sí, n'hi va haver alguns que no, però jo sí, jo... La veritat és que la feina ja... Doncs és el que dèiem ara, vist amb ara, de bona no en tenia gran cosa, però com em vaig casar, sí, vaig plegar. A part, no per res, però et donaven una bona indemnització perquè et casaves. Llavors, doncs, si la feina no t'agradava, deies...
És a dir, que
buscaré una altra cosa.
Que promocionaven que les dones, un cop es casessin, anessin cap a casa a fer mis labores.
Doncs probablement sí.
Sí, però és divertit. Bueno, divertit no és la paraula, perquè és curiós que diguis, no, sí, clar, deixaves de treballar.
No, clar, anaves a treballar
bueno,
a casa, tenir fills.
Anaves a treballar sense curar.
Deixaves de tenir els horaris.
Deixaves de tindre un jornal.
I un jornal.
Però de treballar, no.
Però el meu cas, jo aquí feia morrions i bueno, vaig quedar una mica cansada i vaig dir, no vull veure un morrió més en ma vida. Doncs em vaig casar, cap d'un any i mig o així, vaig tenir el primer fill i en menys d'un any ja tornava a tenir morrions a casa.
Però els feies a casa.
Però els feia a casa.
Jo recordo de petita anar caminant pel carrer de Sant Sadurní, sobretot el carrer Barcelona o carrer Tarragona, que és on estàs tu, i sentia allò de clic, 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 clic. I aquest so de... Als baixos de les cases de Sant Sadurní es feia aquesta manufactura, no?, dels morrions. Us els portaven a casa? Com anava això?
Jo vaig treballar per la mateixa casa, a la ITE, d'aquí Sant Sadurní, i llavors t'ho portaven a casa, et portaven els morrions fets i et portaven les xapes. I hi havia una màquina manual que havies de posar la xapa dintre el morrió i amb el peu una palanca i pam, quedava enganxat.
Llavors muntàveu el morrió a casa?
I muntaves el morrió a casa, perquè les màquines d'aquí eren semiautomàtiques, però això encara no es feia. I era una manera de treballar a casa, de cuidar els fills, de fer anar a la casa, de fer anar-ho tot, de no tenir horaris de cap mena, però que te'ls muntaves com volies. Era una manera de tenir una setmanada...
El teletreball, que en diuen avui en dia.
Exacte, això seria un teletreball. També hi havia molta gent que feia caixes de fusta, que... No, jo recordo les caves de Sant Sadurní també, senties, era tot molt manual. Als baixos de les cases, molta gent feia caixes als baixos de casa seva, o de morrions, o aquestes... Això que dius, aquest teletreball que el tenies a casa, no?
Era una manera de treure't una setmanada.
Clar.
I el de casa continuava tot igual, perquè et muntaves l'horari a la teva manera. Si el nen estava malalt i l'havies d'anar a buscar a l'escola o no li podies dur, doncs ho controlaves tot. Aquell dia feies menys feina i l'endemà en feies més.
Sí, sí,
funcionava així.
Teletreball total, això que diuen, aquest concepte tan modern.
Sí.
Clar, i a sobre compaginàveu doncs, la feina, la casa, els fills, i moltes vegades els avis, no? Perquè també els avis a casa estaven a casa, i més, potser no tant a dins del poble, a les masies, però sobretot a les masies, no? Els avis, si hi havia la tieta soltera, el tiet solter, no? Eren com...
Jo no vaig tenir ocasió de tot això.
Però que sí que era molt típic de la casa, la masia catalana, no?
De
totes les generacions estan allà juntes.
De fet, la dona del món rural era això, o sigui, anava a la vinya, normalment feien les feines d'espampolar, d'aquestes coses que es necessiten unes mans més petites, però a la vegada l'educació dels fills, el cuidar dels avis, portaven la comptabilitat de la casa moltes vegades. Eren les comptables, eren les que organitzaven els diners. Això també ens hem trobat, per exemple, la Rosa Cosina, que tenia la botiga i el seu home feia molts negocis, però tots els diners sortien, que era ella la que
gestionava,
i en canvi eren dones no lletrades, que no sabien moltes vegades de llegir o escriure. Per tant, és tota aquesta intel·ligència emocional, aquesta de sobreviure, no? De que en temps de més penúries poder allargar un dinar perquè poguessin menjar tots afegint-hi coses. Per tant, és el que et dic, o sigui, és una feina que no s'ha considerat mai feina, però realment avui en dia molt poca gent seria capaç d'organitzar-se així.
No, i la veritat és dir, moltes vegades penses i d'on treien la força, no?, aquestes dones, potser perquè el que deies, tenien el davantal, que era el que els
sí,
donaven de superheroïnes, però d'on treien la força i també qui les cuidava amb elles? És que en cap moment tenia la sensació de que algú les havia de cuidar, no?
No, perquè era una cosa que sobredonada, o sigui, si et tenien de cuidar és perquè estaves malalt, o sigui, i la força sortia de la necessitat, del que es donava per suposat que tu tenies de fer i assumir. I això és molt important.
Sí, sí. La veritat és que escoltant aquestes històries i pensant en aquestes dones i aquesta generació, no?, que van ser molt valentes, la veritat, al final jo crec que...
Tampoc els hi quedava massa més remei.
No,
era el que hi havia.
I I ara una pregunta que us volia fer. Què creieu que hem heretat d'aquestes dones? La força, el que dèiem ara, no? L'energia, les ganes de superació, del treball, no? Jo penso que encara hi ha moltes dones ara del present que és diferent, però que també creuen molt en el territori, en el lloc on som, en el projecte de fer vins, de caves, no? De la vinya. Com ho veieu, això?
Jo crec que la societat el que ens porta avui és que no hem de portar davantal, sinó que hem de buscar l'equilibri amb les dues forces que, diguéssim, com diuen el yin i el yang, no? O sigui, aquestes forces, que evidentment no tot és la forma femenina, sinó que ha d'estar combinada, però ha d'estar equilibrada, com amb una balança. Llavors, no tenim per què no poder fer el que fan ells, no? O sigui, tenim les mateixes capacitats, tenim dues mans, tenim un cervellet, tenim tot, i podem fer exactament el mateix. O sigui, avui en dia, per sort, ja no hi ha aquests rols i una dona pot arribar, si vol arribar a ser gerent o vol arribar a ser una dona del món del cava, que per sort en tenim moltes i que som un col·lectiu molt, molt, molt maco, molt ben avingut i que ens ajudem, doncs això, no? O sigui, aquestes dones poden, no tenen, no hi ha sostre avui en dia, per sort, no? I la força, evidentment, el davantal no el portem, però la capa a vegades...
No, i sobretot també jo penso que és la connexió amb la Terra, no? Jo penso que si ara no tinguéssim els mòbils i fos potser com aquella època, no? Sí que tot ha canviat molt, però jo penso que elles connectaven molt amb la Terra i els agradava molt el que estaven fent, perquè al final estaven a l'aire lliure, no tenien en aquest moment cap mena de, no? De connexió. Tot això és el que més ha canviat, no? Potser, Àngels, tot el tema dels mòbils, les xarxes socials, informàtica, tot això?
No ho sé dir-te massa. Jo, de totes maneres, valoro molt tot el que dieu de les dones emprenedores d'avui, tot el que sigui. Però llavors hi ha una part de gent que és molt tendra, que s'apura per qualsevol cosa.
Aquesta part més del que dèiem de la part emocional, no? Que
qualsevol cosa els ofega.
Jo crec...
Els va, treu una mica.
Jo crec, evidentment, jo crec que... I ho he apuntalat una mica abans, no? O sigui, quan et toca treballar als 14 i has de fer feina i tens una responsabilitat, això et corteja el caràcter. I saps, i no t'ofegues amb un vas d'aigua. Avui en dia el problema és aquest, que no hi ha tantes responsabilitats i la gent s'ofega.
Potser la sobreprotecció, no?
És que la gent s'ofega amb un vas d'aigua per això, perquè no saben, no tenen eines per gestionar, perquè no saben el que és treballar, no saben el que és...
Però de vegades una persona amb 20 anys o més, o 25, te'n vas a una botiga i no et sap ni vendre aquella cosa.
Perquè són els 14 de la teva època.
O els
12 de la teva època.
Els 14 d'aquella època serien els 20.
No sé,
carai.
Potser ens hem perdut molt pel camí, doncs. No ho sé.
Clar, és que...
Jo això ho trobo molt a faltar, això. Vull dir, hi ha gent molt valenta i molt empoderada i molt capaça de fer moltes coses, i jo els admiro moltíssim, però llavors hi ha coses que dius, clar, amb un got d'aigua t'ofegues i a vegades tenen criatures i, mare de Déu santíssima, com si s'acabés el món. No.
Avui en dia jo sempre faig la mateixa comparació. Quan jo era jove, el carnet jove era dels 18. Ara és fins als 30. O sigui, que
el carnet jove arriba als 30.
Això t'ho dic, llavors dius... Clar, aquí
clar,
hi ha alguna cosa que falla.
És que aquella època començàveu a treballar als 13-14 anys i ara es comença a treballar... Als 16 ja es pot treballar.
Doncs
l'únic que al final són els 20.
Potser ens hem perdut una mica abans massa.
Ens hem perdut
massa,
uns anys.
Ja, abans poc i ara
abans,
massa.
Exacte. Però al final és això, l'equilibri, el sí. Que apuntava la Roser, que el fet de no tenir aquest equilibri amb l'edat, no? Tot ha evolucionat tant.
Perquè després una persona perd la feina amb 50 o 55 anys ja és gran. Ja no el volen perquè és gran, segons a quins llocs. I dius, vale, doncs què ha passat aquí al mig? Si clar. Ens hem convertit de no saber què fer... ja no servir, per segons qui.
Els joves no poden treballar perquè no troben feina i amb la gent gran no els deixen jubilar fins als 67.
Llavors aquí, i com veieu, com això pot anar evolucionant, però al final el que hem de pensar és d'aquestes dones, no? Aquell llegat que ens han donat i sobretot mantenir-lo, no? I sobretot conservar les vinyes, el territori, el paisatge, no? Del Penedès, que al final és el que tenim, el llegat. Hem de pensar en aquell
de
llegat
fet,
que ens han deixat
dius,
aquestes dones.
És el que dius tu, el llegat de la terra, d'estimar la terra. Les dones rurals d'avui en dia també n'hi ha moltes de molt vàlides.
Les dones del món rural, sí.
Són molt, molt, molt vàlides perquè tenen aquest amor. Pensem que la terra també és mare.
Que bona aquesta, la terra és mare. I jo us ho comentava, crec que ens falta que tots sentim més aquesta connexió amb la terra.
Clar, sí.
En el moment que ens sentim connectats amb la terra, tenim les nostres emocions també milloren i millora tot el nostre estat d'ànim, no? De fet, ho diuen que passejar per la natura és la millor medicina, no? Caminar per la natura, la terra, anar a la muntanya, passejar, no? Per connectar. Connectar amb la natura, crec que al final
potser... I amb nosaltres mateixos ens ajuda. La natura ens portarà a connectar amb nosaltres mateixos.
Diuen que el paisatge... el 50 o 70% ets tu.
Sí.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Avui hem escoltat molt més que records, hem escoltat memòria, també la memòria que es diu i la que es guarda en silenci. Perquè hi ha històries que s'expliquen en paraules i altres que viuen dins i també formen part del nostre llegat. Gràcies, Àngels, gràcies, Roser.
A tu.
Gràcies per la vostra força, la vostra generositat i gràcies per ajudar-nos a recordar, perquè no podem oblidar que la memòria ens permet créixer cap al futur. Això ha estat l'Empel, Cava Women i les dones del Cava. Fins al programa següent. Gràcies.
Penedès en xarxa.
Fas que la vida sembli fàcil, com desprens tanta energia. T'envejo i mira les coses com les mires i tenir tanta il·lusió, tenir sempre una raó. Vull que quan la gent em miri vegi algú amb ganes de viure i no aquest petit noiet que molt de tant en tant fa una cançó mac.
S'acaba aquest dijous, demà hi tornem a partir de les 9 i 6. Hi haurà la Meteo i propostes per al cap de setmana. Teatre, actualitat, cine i un nou capítol de Territori Penedès. Amb Jofre Verdagí i els seus Junts posem punt i final aquest dijous 9 d'abril. Fins demà.
Jo vull mirar aquest món i sentir que hi formo part. Fes del defecte una virtut i de la llàgrima un somriure. Fas màgia, fas que tot em sembli diferent.